Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Entre finals del 2012 i el 2013, Estat Islàmic segresta a Síria 19 periodistes i treballadors humanitaris de diferents nacionalitats. Era una època en què la revolució democràtica, sorgida per reclamar llibertats en un país subjugat per la dinastia de l'Assad, havia quedat enrere i va anar desembocant en un conflicte global amb múltiples actors sobre el tauler d'escacs. El buit de poder provoca que diversos grups jihadistes guanyin terreny. En sobresurt un, Estat Islàmic, que escampa l'horror i planta la bandera negra per allà on passa. En aquest context, aviat els periodistes són el blanc a perseguir. Entre els capturats hi ha el corresponsal del periòdico Marc Marginedas, el reporter del Mundo Javier Espinosa i el fotoperiodista Ricard García Vilanova. També els nord-americans James Foley i Steven Sotloff, que van acabar executats, amb quatre companys més, davant d'una càmera en una macabra i tràgica estratègia de propaganda dels extremistes. Després d'una dècada sense parlar-ne obertament, Marginedas narra ara la seva experiència al documental Regreso a Raqqa d'Albert Soler i Raül Cuevas, un treball duríssim, però fet amb molta cura, que ens endinsa en el terror d'Estat Islàmic, en el patiment viscut en captiveri, però que també reflexiona sobre la condició humana, sobre els valors, la fe, els vincles familiars i el compromís amb la professió. Marginedas no oblida en cap moment el sofriment acumulat pels sirians després de tants anys de destrucció. Què és el nostre captiveri en comparació amb el patiment d'aquesta gent? Es pregunta. Les imatges de Raqqa, que va ser capital del sinistre califat, són les de la devastació, pols, runa i oblit, el mateix abandonament que reviuen els supervivents del terratrèmol que ha afectat el nord-oest del país. El poeta Francesc Garriga Barata va escriure un poemari titulat «Tornar és lluny, el viatge ha costat», però Marginedas trepitja l'escenari dels fets en un exercici de catarsi i de reafirmació de l'ofici. L'excorresponsal del periòdico a Moscou sap que la guerra d'Ucraïna no s'entén sense la de Síria, dos conflictes que tenen un comú denominador, Rússia. Tots els seus esforços se centren ara a identificar els responsables de tants crims perquè se'ls pugui jutjar.
Solidaris. Tothom té una història.
Marc Marginedas, corresponsal de guerra del periòdico, està segrestat a Síria. Ho ha confirmat aquesta nit el diari, que en va perdre el contacte el 4 de setembre.
Marginedas va ser segrestat en un lloc com aquest, a la mateixa regió de Hama, on no hi ha pietat per ningú.
El periodista espanyol Marc Marginedas, enviado especial del periódico de Cataluña, está retenido en Siria por un grupo de la insurgencia desde el pasado 4 de septiembre.
My son Steven is in your hands. Steven is a journalist who traveled to the Middle East to cover the suffering of Muslims at the hand of tyrants.
James Foley bore witness to the brutality of war. Foley was on a reporting trip in Syria when he was kidnapped on Thanksgiving Day 2012.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind, I'll follow you. Into the dark.
Yo no me arrepiento de nada. Yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer.
Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja.
Paramos una furgoneta
y dije, esto no es un viaje como los demás.
Entonces eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no?
El segrest del reporter del periòdico Marc Marginedas a Síria a mans d'Estat Islàmic va començar el 4 de setembre del 2013, tres dies després d'haver entrat al país per cobrir el conflicte. El Marc va compartir captiveri amb una vintena de periodistes i de treballadors humanitaris de diferents països. La seva història, el relat terrible del patiment viscut, el seu i el de les seves famílies, la brutalitat d'uns captors en un país esmicolat per la guerra, el compromís amb la professió i, el més simbòlic, el retorn al lloc dels fets, queda perfectament explicat a Regreso a Raqqa, un documental dirigit, amb la delicadesa a la qual ja ens tenen acostumats, per Albert Soler i Raül Cuevas. Marc Marginedas, primer de tot, com estàs?
Molt bé, molt bé. Estic aquí molt agraït d'estar al teu programa.
Ja han passat 10 anys.
10 anys, sí, quasi. Farà, al setembre farà 10 anys.
Com es veu tot això amb aquesta perspectiva del que dona el temps, no?, al final?
Bueno, evidentment és un dels esdeveniments, probablement el més important de la meva trajectòria, no professional, sinó vital, no? I m'ha marcat molt, no? El que passa que sí que m'ha fet, diguem-ne, madurar una mica com a periodista. Jo penso que abans, primer, sent més prudent, crec que és important, bueno, doncs ser capaç de millor mesurar els riscos. De fet, el Javier parla de que no vam millorar els riscos i que vam cometre una errada de precisió. I bueno, ara, per exemple, he estat corresponsal a Moscou. Els últims mesos ja era molt, ja començava a sentir problemes i coses que no m'agraden al voltant meu, i evidentment vaig decidir de sortir, i bueno, i això una mica amb prudència, i jo no volia arriscar massa, no? Després, una altra cosa que sí que és molt important: en aquest segrest, evidentment, tu quan surts, ningú sap, no? Quan jo arribo al Prat a Barcelona, tothom vol parlar amb tu, però tu saps el que hi ha els Beatles, aquests quatre segrestadors
cruels
que venen del Regne Unit, que els van anomenar així perquè ens colpejaven, i ven del verb to beat up, que és colpejar en anglès. I bueno, evidentment, jo no podia parlar d'això. I això em va fer aprendre com gestionar els meus silencis, no? Que és molt important com a periodista, també, gestionar els teus silencis. I això també és un aprenentatge, evidentment.
T'has sentit alliberat de poder parlar?
És un procés, és a dir, una part sí, i està bé haver parlat. És a dir, jo havia partit, només havia fet uns relats a l'any del segrest. Després, cada cop, aquest segrest, el problema no és un segrest que has acabat i tu ja pots, diguem-ne, plegar i tancar pàgina i s'ha acabat, no? És un segrest que, bueno, pues, que torna a reaparèixer. Per exemple, maten a Jihadid John, evidentment, el meu diari, que nosaltres l'anomenaven George Mohamed Ben Wasil, que surt als vídeos,
que és el líder, no?
Exactament, el líder. Nosaltres, al meu diari, el primer que em diu és: vull un perfil d'aquesta persona, tu has viscut amb ell, has interactuat amb ell, evidentment, bueno, pues, faig un perfil, tinc al·luvion de trucades, volem, i jo, no, sí, és a dir, no, sempre rebutjava les trucades, no, intentava no convertir-me en un fenomen mediàtic. Després, una altra cosa és, bueno, pues, sortia el Najim Nasrawi, que era el terrorista que es va fer esclatar a l'aeroport de Brussel·les, va ser una interacció amb ell, el meu diari em demana un perfil, el mateix. Aleshores, és un segrest del qual no te'n pots oblidar.
L'ús de l'animació aquí és vital,
sí.
per resseguir els teus records, no? I la brutalitat d'aquella experiència. Tu havies entrat a Síria, Marc, dos vegades abans del segrest, i arribes, sí, l'1 de setembre del 2013, i tres dies després t'agafen. Clar, primer estàs en un campament, en el campament, no?, dels extremistes. Després et porten a l'hospital d'Alep, que funcionava de presó d'estat islàmic, i un dels guardians t'encanona amb una pistola.
Yo la verdad es que en ningún momento me creí demasiado esa amenaza, porque, bueno, si has estado durante varias semanas allí, en un lugar donde se tortura sistemáticamente a la gente y a ti no te tocan, eso qué quiere decir, si aplicas un poquito la racionalidad, te das cuenta de que en realidad han recibido órdenes de mantener tu integridad física.
Parles de racionalitat. A mi m'ha deixat estorada, això. Com es pot parlar de racionalitat en un context així?
Aviam, primer, en aquest hospital m'estava enganyant moltíssim a mi mateix. El primer, per exemple, el primer que vaig veure en aquest hospital va ser a la paret, hi havia tot de marques d'una persona que havia estat abans, que comptava els dies. I, evidentment, va haver un moment en el qual ell va marxar. I jo dic: estupendo. D'aquí entres, però també surts. El que passa és que el que no processava, per exemple, és que de tant en quant jo sentia trets aïllats. I aquests trets aïllats eren de gent que estaven executant. Aleshores, bueno, no era capaç d'entendre que en realitat això no era cap garantia de res. Però van passant els dies, i a mi em deixen com oblidat. De tant en quant venen i em fan un interrogatori que no té cap sentit ni caps ni peus, però veig que penses, bueno, és que no, en el fons no. Aquesta gent ha rebut ordres de no tocar-me, no? De no tocar-me. I després jo penso que tot això, el que són les execucions fingides, no?, Jo penso que és molt fàcil veure quan és de veritat i quan no ho és. No sé, és per...
No sé, Marc, és que...
No, però t'ho dic...
clar, sí, sí.
És una qüestió de llenguatge corporal, sí. Aprens un poc, una mica a entendre, sí. No? I veure... I
l'instint de supervivència, al final, no?
Sí.
Que tiris endavant i que potser creguis coses que després no són, o potser sí, però...
O sigui, l'instint de supervivència és increïble i a mi, evidentment, jo, durant aquest segrest, és a dir, vaig veure de lo que és capaç l'ésser humà quan està mogut per l'instint de supervivència, no? I això, bueno, doncs et fa que totes les teves sinergies vitals estiguin concentrades en sobreviure, no?
Després, Marc, et traslladen a un edifici abandonat als afores de la ciutat i allà trobes la resta de companys que havien anat desapareixent, no? Sí. Al llarg dels mesos. Aquest moment devia ser terriblement... colpidor. Es poden sí. posar paraules?
Bueno, jo, és a dir, tu fixa't...
companys periodistes, no? Treballadors humanitaris.
A mi, quan vaig entrar a l'hospital, el guardià que em va fer el primer interrogatori em diu... Jo dic, jo sóc un periodista, i el guardià em diu, tothom diu el mateix. Jo dic, bueno, aleshores aquesta gent ha passat per aquí. Jo dic, però on estan? Què estan fent? Al cap de 10 dies em van posar a una altra habitació que era totalment aïllada, que no tenia finestres, però la primera tenia finestres, i vas descobrir que estava escrit el nom Nicolas Pierre. Aleshores, estic seguint el rastre. On estan aquesta gent? I eren dos dels periodistes francesos que havien estat segrestats, no? Aleshores vaig dir, bueno, estic seguint el mateix camí. I, bueno, quan em van traslladar allà, recordo que el dia que em van traslladar va ser després de que el meu diari fes pública la notícia del segrest. Aleshores ells van decidir que era un periodista i que no era un espia i que ja m'havien de posar amb els altres periodistes. El trasllat va ser molt intimidatori perquè, a més, em van agafar per un costat i per un altre, no em van permetre ni caminar i em van posar en una furgoneta, jo estava a terra i em havien posat aquí un RPG, que és un llançagranades, per sentir la seva presència, i tu no saps si t'es traslladen o et van a executar, no? Aleshores arribo a un lloc que era una casa, em semblava que, bueno, hi havia una mica de... Hi havia pedres, aleshores pensava, era una casa abandonada, era fora d'Alep, i dic, ostres, aquí és un lloc perfecte perquè t'executin. Però sento en àrab una frase que diu Ein al-Meftah, que vol dir on està la clau. Aleshores dic, bueno, això vol dir que m'hi fiquen en una habitació i que el segrest continua. Em van tancar la porta i em vaig pujar a la vena i vaig veure que tots estaven mirant de cara a la paret, perquè en principi quan s'obria la porta havien de mirar de cara a la paret, i vaig dir, bueno, tate, estic aquí.
I allà et trobes amb el Javier Espinosa del Mundo, que apareix al documental, el Ricard García Vilanova, l'Steven Sotloff i altres companys periodistes. Passeu molta gana, un monstre que et menja la il·lustració, sí. Això ho explica molt bé. Les condicions són inhumanes, però esteu tots junts i tot canvia, tal com bé deies al principi, amb l'arribada d'aquests sanguinaris, no? Els Beatles, els cruels, no?
Mira, és a dir, durant el temps que vam estar allà, els Beatles ens visitaven. Però no eren eren gent que en principi, o sigui, és a dir, els visitaven, però estaven sota el càrrec de combatents francesos. No, la intendència era molt dolenta, de vegades se'n oblidaven de donar-nos de menjar, era Alep estava constantment sota bombardeig del règim sirià, no hi havia llum, el joc era molt brut, però podíem fer una mica el que volguéssim. Un va dibuixar un tauler d'escacs, vam jugar a escacs... Diguem-ne que les condicions eren acceptables des del punt de vista humà, no? Això va canviar, evidentment, al Nadal del 2013, que ens van dir que ens traslladaven, ens deien, a més a més, es mentien constantment, però ens deien, us anem a alliberar. Era perquè en el moment del trasllat, que era el moment més que ells consideraven més perillós o més
delicat,
més delicat, perquè nosaltres podíem pensar en escapar, doncs es volien enganyar amb això, no? Evidentment, quan vam arribar a una casa, a un lloc que vam dir que és la mansió, un lloc que era el lloc aquest que volien recrear a Guantánamo, que no és la Casa del Riu, és un lloc que hi havia aïllat en el nord de Síria, no massa lluny de la frontera amb Turquia, i allà passem sota el control, sota el comandament dels Beatles, i les coses comencen a ser molt complicades.
Molt complicades i molt dures.
Sí.
Has parlat abans d'aquesta Casa del Riu, aquest és l'últim lloc on us traslladen, no?
No, és per mi és el penúltim.
El penúltim.
Per mi és el penúltim. Hi ha després un altre que es diu, que vam que van anomenar la benzinera o la refineria, que està al costat d'un dipòsit de petroli. Ells, perquè no, per intentar evitar que poguessin llançar una operació de rescat, com de fet va fer als Estats Units, un cop que havien estat alliberats tots els hostatges europeus, els Estats Units va intentar llançar una operació de rescat i va sortir malament, i poc després va començar les execucions, no? Ells ens traslladaven constantment, passàvem dues setmanes a un lloc, tres setmanes a un lloc, etc. I la casa aquesta del riu era la casa, una casa molt bonica al costat del riu Eufrates, i allà sí que és un martiri, és el punt més crític, perquè ells estaven a l'habitació del costat, havien posat una càmera que ens vigilava, estan emmanillats, havíem dormit emmanillats, i clar, era el moment en el qual ells ja, diguem-ne, que no només estan al càrrec de l'operació, sinó que a més ens vigilàvem, no?
Clar. Aquesta casa, no?, aquest xalet abandonat a la vora del riu Eufrates, no?, és impactant, i t'ho comentava abans fora de micròfon, el contrast tan bèstia d'aquest paisatge, no?, bucòlic, no?, fins sí. i tot, amb la duresa i la brutalitat que es vivien parets endins, no?
Però per mi, aviam, tot i que era molt bonic, jo recordo el moment de la casa del riu com, per mi, molt crític. És a dir, primer perquè m'havia posat malalt, el Javier i el Ricardo m'estaven literalment ficant el menjar a la boca perquè em costava, no digeria bé el menjar. De fet, quan tu menges poc, el teu aparell digestiu perd la capacitat de digerir menjar, i a mi ja m'estava afectant molt això, no? I a més me'n recordo, per exemple, ens donàvem un carn en jauna que tenia molt de greix, i veritablement era molt dolorós.
No podies empassar.
No, és que quan passava em feia mal. Era com si tingués un mal de panxa, com si, no sé, no vull dir, com si estigués a punt, perdoneu, a punt de parir. Perquè clar, és a dir, el meu aparell digestiu no podia digerir i assimilar bé el greix, i a més havien caigut malalts alguns, hi havia problemes digestius, i aleshores jo ho trobo com un moment molt crític tot. O sigui, va ser un dia i mig després d'un viatge terrible de 3 dies en el qual no es van donar res de menjar, perquè si ens havíem d'aturar a anar al lavabo, pues no. Això endarreria la marxa. Aleshores no. Vam estar 3 dies sense menjar en un comboi. Hombre, aquesta casa ens van donar el primer dia ens van donar molt bé de menjar, i recordo que va ser pollastre, i a partir d'aleshores va ser un infern.
T'ho deia perquè un dels teus companys, també segrestats, el Daniel,
de Dinamarca,
explicava això, no? Diu, veiem el riu, el paisatge i tal, i després la cara ve de tot això, sí. Eren totes aquestes tortures. Al documental s'explica molt bé la pressió psicològica a què us sotmetien, el pànic quan entraven els jihadistes o les situacions que us feien viure.
Una tarde nos trajeron los restos de su cena y nombraron a un prisionero alemán y le dijeron, bueno, elige a 4 cautivos que cenarán contigo y el resto tiene que ver mientras comen, ¿no?
Bueno, ells, sobretot en aquest espai era un espai molt exposat perquè era una casa oberta, no estava en un sòtan. Però a la casa del riu escapar-nos era molt fàcil. Escapar-nos sense, ja et dic, sense cap possibilitat d'èxit. Primer, no, vestit de taronja, és a dir, evidentment no podia passar desapercebuts. Després, no teníem sabates. La gent no s'imagina, i era deliberat no donar-nos sabates, perquè una persona sense sabates té la mobilitat molt, molt més reduïda. De fet, als camps de concentració, una de les coses que eren més importants pels presoners era no perdre les sabates, no? I la veritat és que ells volien evitar una fuga, van començar a parlar d'això, hi havia gent que estava més a favor, els britànics i els americans estaven més a favor perquè sabien que tenien menys possibilitats, els europeus menys a favor, jo estava malalt, havia perdut molt de pes, a més veia que el riu era gener, feia fred, el riu baixava molt dens, havíem de creuar el riu, jo pensava, mai podré creuar el riu. I de tant en quant el que feien també és, i tenien una escopeta de perdigons i disparaven a dintre per donar la imatge de que estaven sota vigilància. Aleshores, aviam, Enric, però no és per riures,
no,
vale?
No
és per riures. Evidentment, nosaltres érem la seva joguina, per fer, per materialitzar els seus deliris. No? Un altre dia, per exemple, recordo a vosaltres l'anomenen John, que en realitat és el que va ser jutjat als Estats Units, que era potser el més intel·lectual de tots, que ens va donar una lliçó d'Islam, que bueno, després l'ha fet servir per articles sobre l'origen d'Estat Islàmic, com ha funcionat l'Estat Islàmic, quin ha estat el recorregut d'Estat Islàmic, perquè ell parlava exacte de lo que era Al-Qaeda Mesopotàmia, que era l'Al-Qaeda que es va formar a l'Iraq durant la invasió, però en el moment em semblava absolutament insuportable, però absolutament insuportable. I a més era una religió islam musulmana que està, jo el que coneixia de la religió musulmana era totalment allunyat dels seus principis, no? Parlem del concepte de Rahma, que vol dir clemència, però recordo, per exemple, abans de quan em van entregar els Beatles, els tres em van entregar a una milícia local d'Estat Islàmic que va portar cap a la frontera, jo estava una manta, era una cruïlla de carreteres i ell em va donar, jo sóc cristià i sóc una persona que prego molt, i em va donar l'oportunitat de convertir-me a l'Islam, i em va dir, si tu no et converteixes, malgrat que és un cristià, tu et quedaràs condemnant. I jo dic, perdona, t'has dit ben el teu llibre? Perquè em sembla que la cosa no va per aquí.
I de fet hi ha una part molt interessant, una entrevista que fas amb un imam, sí, en un dels camps de refugiats a Síria, no?
Sí.
Que parles de la pietat, no?
Exacte.
És interessant aquesta reflexió.
A mi aquesta entrevista em sembla... Aquesta i una altra entrevista, que són dos moments que potser passen una mica desapercebuts pel drama humà que hi ha en aquest documental. L'imam diu, nosaltres no sabem... no tenim res a veure amb aquest grup, no tenen la nostra moral i no sabem d'on venen i cap a on van.
Sí, no sabem d'on va venir aquest grup ni on va anar.
Vale, és molt interessant perquè ell sap, jo sí que sé que ell sap d'on venen ni on van, però i qui ho, diguem-ne, que ho verbalitza una mica més és el comandant
Quinn,
que diu, hi havia un buit de poder. Jo li pregunto per què aquest moviment, que era un moviment pro-democràcia, pro-drets humans, lluitar contra la corrupció, es va convertir en aquesta monstruositat, que era totalment contradictori amb els principis que van permetre el naixement de la revolució siriana. I ell em diu, hi havia un buit de poder i el règim de l'Assad va alliberar centenars de persones jihadistes que van prendre el control del moviment revolucionari i van formar aquests grups, ja Jafat al-Nusra...
Aleshores, les faccions, sí.
Exacte, aleshores, evidentment, i és una tàctica que coneixem molt bé, no només de Síria, sinó de països aliats de Síria.
Després anirem a aquesta part de relacions internacionals, perquè també m'interessa molt aquesta qüestió. Ho has dit abans, ets creient, la fe sí. Et va ajudar a mantenir-te, com bé apareix al documental. Sobre la mort, aquesta és la reflexió que fas.
Yo había hecho las paces con la idea de morir. Y eso, la verdad, es que me daba mucha paz y mucha tranquilidad. Y si el precio a pagar por haber cumplido las expectativas de mi vida y haber sido corresponsal es ser secuestrado y ejecutado con 46 años, pues bueno, lo acepto.
Hi ha una part important, Marc, dedicat a les famílies. Mm-hmm. La Cristina, la teva germana, les famílies d'alguns dels periodistes que van acabar executats. Aquest documental, l'eix també, és reivindicar, no?, la feina d'aquestes persones que al final no van poder explicar aquesta experiència, no? Tenir record per ells i per les seves famílies.
Bueno, jo el que vull... amb aquest documental, jo sóc el narrador, no sóc protagonista. Els protagonistes, per mi, són... la gent que no va sobreviure, per la raó que sigui, i després, evidentment, el poble sirià, no? Perquè jo, tot i haver passat un segrest, el que ha patit el poble sirià en els últims... des del començament de la revolució siriana va ser l'any 2011, és inenarrable. Inclús en comparació amb una guerra actual, com la guerra d'Ucraïna, jo puc fer la comparació... La guerra de Síria va ser una salvatjada. A la guerra d'Ucraïna hi ha un front, hi ha dos estats. El nivell de violència és diferent, però jo a Ucraïna vaig veure, a Síria, perdó, vaig veure un règim que feia unes coses que jo no havia vist mai, ni tan sols, diré, al començament de quan vaig començar a ser corresponsal a Algèria, no? Les massacres dels anys 90, etc. Aleshores, jo crec que són ells els protagonistes, jo sóc un narrador i sóc una mena d'un periodista que ha estat allà per narrar uns fets.
Aquesta és la manera com ho expliques al documental.
La verdad es que nuestro cautiverio no es nada en comparación con el sufrimiento de esta gente. Nos hemos convertido en los protagonistas de una historia que en realidad no nos pertenece, ¿no? ¿Quién soy yo en comparación con lo que están pasando esta gente, que lo han perdido absolutamente todo?
Efectivament, és un país destruït, esmicolat, és que no s'ha reconstruït res, no?
Una de les coses que... aquesta reflexió ve després d'unes imatges molt dures, molt violentes, que tenen, a més, com a objectiu una dona i una dona siriana. L'Estat Islàmic era totalment el món de l'absoluta arbitrarietat. Era terrible, les execucions... Però jo insisteixo, l'Estat Islàmic... la violència va ser molt escandalosa i va arribar a les primeres pàgines, però aquí el 90 i pico de morts del conflicte sirià, de morts civils, no són d'estat islàmic, són del règim de Bashar al-Assad. Aleshores, el patiment del poble sirià és inenarrable, i jo sí que tinc, per mi, i a més estem en un programa que es diu Solidaris, dedico totes les meves forces per identificar i per explicar i perquè algun dia tots aquests que han comès crims de guerra i crims contra la humanitat, tant la guerra de Síria com la guerra ucraïna, una guerra amb la qual que no s'entén sense la guerra de Síria, siguin algun dia portats davant de la justícia.
Aquí anava jo, els paral·lelismes. Hi ha un comú denominador,
total,
que és Rússia.
Sí.
Hi ha unes mateixes polítiques militars, uns mateixos objectius.
Sí. Bueno, puc avançar una sèrie de coses i després fer com la Mario Gómez Kemp.
El 1, 2, 3.
El 1, 2, 3, que te'n recordes que deia... Pues hasta aquí puedo leer. Qui va ser el principal beneficiat de l'onada de segrestos? El règim de Bashar al-Assad. Perquè el bàndol rebel es va quedar sense testimonis, que era el lloc on es cometia el gruix de les atrocitats contra civils. Hi ha aquesta política de Damasc, d'alliberament, política que a més va ser seguida després per un altre país aliat, que és Rússia, que al cap d'un any i mig tenia tot un problema de jihadisme al sud de Rússia, herència del conflicte de Txetxènia. En un país tan tancat està demostrat per investigacions, no sóc jo, sóc Reuters, que diu que va fer una investigació de diversos mesos i va dir que hi ha agents de l'FSB, de les KGB, van a aquests jihadistes que suposadament estaven en una llista de busca i captura, i va dir: reviata, xicots, voleu fer la jihad, i aquí teniu els passaports i no us iré a fer-la. És a dir, aquest estat islàmic, una altra cosa, que aquesta aparició d'aquest estat islàmic va ser perfecta, perquè va donar la imatge al món de que al cap i a la fi el règim de Bashar al-Assad era el mal menor. Aleshores, jo crec que amb aquests apuntes...
Sí, ja està. Ja no cal donar més conclusions.
Exacte. És a dir, l'evolució política russa no es pot deslligar del que va passar a Síria. I, insisteixo, el conflicte sirià, el conflicte d'Ucraïna és una continuació. Mai Rússia hauria atacat un estat, tot un estat, amb les implicacions que això suposa en el continent europeu, un continent que semblava que estava, que les guerres estaven desterrades per sempre, si no hi hagués un procés d'empoderament. I aquest procés no va començar així, sinó va començar a Txetxènia. Rússia només arriba Putin al poder, amb uns atemptats molt estranys sobre els quals hi ha moltíssims interrogants. Putin va llançar una guerra contra Txetxènia, que vivia en un règim d'independència. En els 3 anys següents, Txetxènia es va convertir en una mena de gueto de Varsovia, on, per exemple, Rússia va aconseguir controlar el territori, però cada cop que hi havia un atemptat contra les tropes russes, hi havia una cosa que es deia Sachitska, que es tancava el poble del costat i desapareixien 20 persones, 20 homes, i mai es tornava a saber d'ells. A Txetxènia sabem que van morir un 10% de la població, sobre 1 milió de persones, i la comunitat internacional ho va considerar un assumpte intern i va donar mans lliures a Rússia. Passem a Síria. Veiem també molts segrestos, veiem també una rebel·lió que es transforma en una cosa molt radical, i després veiem, per exemple, casos com que l'aviació russa fa servir les coordenades que li dona la ONU d'on estan els hospitals d'una organització humanitària. suposadament per no bombardejar-los, s'ha demostrat que ha fet servir aquesta informació per bombardejar-los i sense càstig. Aleshores, clar, és que és evident que tu estàs, és un procés d'empoderament i arriba un moment en el qual doncs l'elit política de Rússia, que sempre des del principi havia volgut que la Rússia imperial que ells tenen al cap sense Ucraïna no existeix, doncs diu, bueno, doncs, aquest és el moment.
Clar. Amb la guerra d'Ucraïna i també, no sé, amb la de Síria hi ha hagut molta desinformació, molts extrems oposats,
bueno,
no?
Jo penso que la guerra de Síria, la guerra d'Ucraïna, el bé que té és que està, és a dir, ja les caretes han caigut, les màscares han caigut i ja la desinformació és molt, molt difícil de que tingui recorregut, però a la guerra siriana ha tingut moltíssim, moltíssim recorregut. Un dels exemples més clars és el tema de l'utilització d'armes químiques pel règim de Bashar al-Assad. Si anem a qualsevol, preguntem al carrer aquí a Barcelona a qualsevol i li preguntem, bueno, qui és el responsable de l'utilització d'armes químiques a Síria, la gent dirà, no ho sabem, és molt complicat, tal. Com ho ha fet això? Això ho ha fet a Damasc i Moscou i ha funcionat molt bé aquest tàndem de desinformació, no? És a dir, a diferència de la guerra de l'Iraq, en la qual els Estats Units deia una mentida o Gran Bretanya deia una mentida, intentava que nosaltres ens la creguéssim, a nosaltres érem el lloc on havia passat els fets, per exemple, i desmentíem i veiem que això no era veritat. Rússia fa una altra cosa que és molt, molt diferent, que és diguem-ne, contaminar l'espai informatiu amb moltíssimes versions, amb la qual cosa aconsegueix és la paralització. La gent no sap què pensar, això és molt difícil, la manca de reacció. I això ho ha aconseguit molt bé. Fer servir armes químiques, fer servir armes de destrucció massiva contra la població civil és una cosa que havíem vist de forma excepcional des de la Segona Guerra Mundial. I a la guerra siriana ho hem vist constantment. I aleshores, no només això, sinó que a més hi ha hagut mitjans de comunicació que han jugat aquest joc. Jo penso que una de les persones que millor ha aconseguit entendre això i millor ha aconseguit funcionar es diu, treballa a aquesta casa i es diu Manel Elias. Ha aconseguit anar a l'altre lloc i ha aconseguit no convertir-se en corretja de transmissió de propaganda russa, perquè us coneix molt bé. I jo, des d'aquí, xapó pel Manel Elias.
Després l'escoltarem al Manel. Tota aquesta experiència que ens ha explicat també aquesta classe magistral de relacions internacionals, no? De geopolítica, diguem-ne, no? Tota aquesta experiència del segrest, ho deies al principi, va reforçar encara més aquest compromís amb la professió per entendre, no? Aquest
context
dramàtic, no? Per tota la població civil. I jo, veient el títol del documental, el retorn a Raqqa, no? Retorno a Raqqa, pensava en un poemari del poeta, del Francesc Garriga Barata, de Sabadell, ja desaparegut, que té un poemari que es diu Tornar és lluny. I clar, jo vaig pensar molt en aquest poemari, no? Tenies clar, Marc, que en algun moment o altre
tu havies
de fer aquest retorn a un país ara afectat per aquest terratrèmol, ja prou castigat, no? Per més d'una dècada de guerra.
Exacte. Jo penso que, bueno, jo tenia clar que havia de tornar, potser no dintre del marc d'un comentari, però sí com a periodista, en el moment en què les condicions ho permetessin. I bueno, per mi ha estat, diguem-ne, un viatge important, no ha estat un viatge traumàtic, un viatge sí que ha estat catàrtic, puc dir que és un viatge catàrtic, però no ha estat un viatge, no vaig sentir-me traumatitzat, ni va tornar l'experiència, sinó vaig dir, ostres, vaig estar sobretot molt agraït a Déu, molt agraït en general a poder haver-ho contat. Això està molt bé. Respecte al tema del terratrèmol, jo, evidentment, en aquests moments torna aquest sentiment d'abandonament que sentien els sirians quan van veure que la comunitat internacional no volia reaccionar a la seva guerra. Contràriament a el que havia fet mesos abans a la comunitat internacional, un país que es deia Líbia, que tenia petroli, i que sobretot no era tan complexa des del punt de vista d'interessos, perquè a Síria hi confluïen moltíssims interessos de Rússia, d'Israel. Aleshores, la comunitat internacional va evitar ficar-s'hi. Després, una altra cosa, la desinformació a Síria va crear aquest escepticisme i va empantanar tot el que pogués ser una intervenció. I aquí jo penso, per exemple, les forces de l'ultraesquerra han jugat un paper molt important, no? Jo el que penso, sobretot, és... vaig parlar amb un líder opositor fa dos dies que em va dir el mateix, llavors, un altre cop ens torna a ser abandonats. És a dir, els esforços que s'han dedicat a rescatar la gent sota les runes a Turquia... és molt gran. A la zona siriana només estan els cascos blancs i altres organitzacions molt petites, però res més. O sigui que un altre cop hem tornat a deixar enrere i abandonar els sirians.
Marc Marginedes, un plaer.
El plaer, veritablement, és meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Aneu al cinema a veure Regreso a Raqqa i ben aviat en català al Sense Ficció de TV3.
Exacte. Bueno, ben aviat, crec que encara queden uns mesos. Això n'hauríeu de parlar amb el director, que és el que puc estar coneguis els temps.
Doncs moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres. Solidaris. Mercè Folch.
Catalunya Ràdio.
He pogut veure la pel·lícula del Marc Marginedes i que he pensat molt en les estones també que hem coincidit a Rússia, teníem contacte i és molt impactant, no?, saber que un company ha passat per tot això i que malgrat tot li quedin aquestes ganes de seguir fent periodisme, no? És molt, molt impactant.
Rostres
Fa més de 10 anys que els periodistes no poden arribar a gran part del territori de Síria per poder informar del curs de la guerra. Els diferents bàndols en conflicte els han vetat l'accés i molts dels periodistes que ho han intentat hi han perdut la vida. Des del 2003 han mort 279 periodistes a Síria. En el cas d'Ucraïna, falten veus independents que informin des del bàndol rus. En aquests escenaris, l'única manera que tenen els mitjans de comunicació de saber què està passant és a través dels periodistes locals o anant de la mà d'algun dels exèrcits en combat. Aquesta va ser l'aposta de Catalunya Ràdio i TV3 tant a Síria com a Ucraïna, fruit del treball del nostre company Manel Elias.
El corresponsal a Moscou, que ha estat a la regió síria que controlen els militars russos, ha tingut ocasió de viatjar a la zona incrustat a l'exèrcit de Putin i conèixer de primera mà l'activitat de les bases russes en aquesta zona de Síria.
Després de molta estona de trajecte en autobús, uns quants periodistes ens han situat aquí a un blindat de l'exèrcit rus per entrar a una de les ciutats que diuen que han estat recentment alliberades.
Manel, ets ara mateix a Donetsk, no? La ciutat.
Sí. Sí, de fet tenia els permisos per entrar aquí a Donetsk. Vam voler-ho intentar, ja ens van dir que no, i ara, vist en perspectiva, sabem el per què.
Arran de l'estrena del documental sobre l'experiència síria del periodista Marc Marginedes, hem parlat amb en Manel sobre els reptes a l'hora d'informar d'un conflicte i sobre la relació entre la guerra de Síria i la guerra d'Ucraïna.
A Síria hi he estat dues vegades i les dues amb l'exèrcit rus, perquè no hi havia cap altra manera des de Rússia per accedir-hi. Doncs això vol dir que només he vist i només he estat allà on han volgut que hi fos, no? A la guerra d'Ucraïna hi he estat diverses vegades, algunes pel meu compte, és a dir, sense tutela de l'exèrcit rus, i algunes amb tutela de l'exèrcit rus. Cada cop que faig un viatge d'aquests, i si he d'anar amb l'exèrcit, jo sóc partidari d'anar-hi, però només emeto la informació si crec que puc fer una mica la meva feina, és a dir, si té un valor periodístic. Si és només propaganda, si no he pogut fer res pel meu compte, aleshores prefereixo no emetre-ho, no? Però sempre acabo veient-hi les trampes, i per això és interessant anar-hi, no? Com més grossa és la mentida, més propaganda necessites, perquè si no el discurs té moltes escletxes.
En Manel Elias ha comprovat que en una guerra la propaganda és una arma imprescindible per tapar el que l'opinió pública no convé que sàpiga. Per això ens explica que el seu primer repte, tant a Síria com a Ucraïna, va ser desmuntar el discurs oficial. En Manel recorda algun dels muntatges organitzats per l'exèrcit rus.
A Síria, per exemple, jo vaig estar en un viatge esperpèntic que simplement volien que assistíssim a un concert de música clàssica al Teatre de Palmira, que havia estat escenari de decapitacions per part dels jihadistes i que era la ciutat antiga, que era un patrimoni de la humanitat espectacular i que estava molt tocada. I Síria era una comparsa, no pintava res en tot això, no?
I encara un últim exemple. Atenció al missatge de dos habitants de la ciutat siriana de Salma, amb qui Manel Elias es troba casualment a la seva arribada i que recull en una crònica.
Tot està a punt per rebre una vintena de periodistes internacionals i està a punt vol dir oferir la imatge d'un poble lleial al president Al-Assad i agraït amb l'exèrcit rus.
Abans hi havia molts terroristes, sobretot del Caucas, de Txetxènia. Mataven la gent sense motiu. Vam haver de fugir de la ciutat.
Després del restabliment de la seguretat, gràcies a l'exèrcit àrab sirià i els seus aliats, Rússia, Hezbollah, la resistència i tots els amics, tornarem a la terra, al nostre país.
En Manel coincideix amb en Marc Marginedes.
Les guerres de Putin estan molt basades en mentides.
En el cas de la guerra de Síria, el conflicte és considerat per la majoria dels analistes internacionals el banc de proves que ha servit a Putin per provar el seu arsenal militar i també per entrenar l'exèrcit rus per la guerra d'Ucraïna. De cara a l'opinió pública russa, però, així és com Putin, segons Elias, ha venut la guerra.
Un dels arguments de Putin per llançar l'atac a Síria, i això també té paral·lelismes amb el que està passant a Ucraïna i amb el discurs de Rússia a Ucraïna, era que hem d'anar a lluitar a Síria perquè allà hi ha molts extremistes que alguns han sortit de Rússia, del Caucas rus, i que val més aturar-los allà que no pas haver-los d'aturar de nou quan tornin a Rússia.
Tant a Síria com a Ucraïna, el que Putin argumenta és la lluita del bé contra el mal.
A Síria no admeten baixes de civils, a Ucraïna tampoc. A Síria, per Rússia, Bashar al-Assad és un àngel, per tant estan fent el bé contra els malvats que són els jihadistes, a qui donen suport, per exemple, les tropes nord-americanes, és a dir, el bé combatent el mal, i el mateix intenten explicar a Ucraïna. Venim a salvar la població civil, sobretot del Donbass, de el que considera un govern neonazi.
I pel que fa a la comunitat internacional, el missatge és aquest.
El que hagi de ser Síria i aquella zona i el que hagi de ser Ucraïna i aquella àrea es discuteix amb Vladimir Putin i es discuteix amb el Kremlin. No només amb els Estats Units, no només amb la Unió Europea s'ha de parlar amb Rússia. Tu estàs a un lloc. Imagina't que estàs a un lloc del front o et mous per una ciutat molt a prop de la línia del front i de cop pateixes un atac, no?
Ens toca sortir enmig d'atacs. Tornem amb dos militars i alhora polítics. El seu Land Rover acaba de quedar calcinat. Nosaltres podem intentar fugir. Com hem vist, no tothom té la possibilitat. Deixem enrere un escenari dantesc que seguirà descomposant-se sota els projectils.
A tu et pot semblar que aquell dia és el pitjor dia de la guerra. En canvi, si fas un zoom out i mires el mapa que està passant, pot ser que avui hagi sigut un dia molt tranquil i que els pocs atacs que hi ha hagut t'hagin caigut a tu. Aleshores, com seria la teva crònica d'aquell dia?
Manel Elias sap a què es refereix en Marc Marginedes quan parla del preu d'informar al documental Retorn a Raqqa. És per això que coincideix amb ell que els periodistes, més enllà de les vivències personals, han d'intentar no perdre la perspectiva del conflicte.
Tu no pots fer una crònica aquell dia dient quin infern tal només perquè avui hagin bombardejat allà on estaves tu. És un infern en relació a què? Potser és un dia tranquil de guerra. Aleshores, el que té la guerra és que és molt espectacular i pots donar informació molt esbiaixada si et centres només en el lloc que estàs passant tu, en el que veus tu. Els dos exercicis són interessants. Estar molt a prop i molt al costat de la gent i fer un zoom out per poder obrir la mira també i poder calibrar i posar les coses al seu lloc.
Solidaris. Mercè Folch.
Amb Marc Marginedes parlàvem de l'impacte del terratrèmol a Síria. Les regions del nord i de l'oest del país estan absolutament devastades després de més d'una dècada de conflicte. Un cop més, i tal com ens explicava el periodista, als sirians se'ls ha tornat a abandonar. Mireia Isart ha parlat amb l'arquitecte Shazed Zarut, que va fugir d'Homs amb la seva família ara fa 10 anys.
Divendres, 4 de la tarda. Turó Parc, Barcelona.
El crit del cel i el sant a terra, oblidat entre tants noms.
Com estàs?
Bueno, bien y no muy bien.
Shahed Zaharut, arquitecte, 29 anys, nascuda a Oms. Viu a Barcelona amb la seva mare i dues germanes.
Plou sobre mullat, no?
Sí, totalmente. Es como una tragedia añadida por la naturaleza al pueblo, y es como siguen viviendo en guerra, sobre todo las zonas del norte. De vez en cuando el régimen de Bashar al-Assad con sus aliados Rusia bombardean la zona. No se acabó esta tragedia, vino la otra, la de la terremoto, con la gente. O sea, la infraestructura en esta zona, la gente no está preparada para un desastre como esta.
¿Tens contacte amb gent que visqui allà de manera més o menys regular?
Sí, tengo parte de mi familia, por parte de mi padre, que han estado desplazándose desde, o sea, salieron de Homs, que es mi ciudad natal, fueron a Hama, luego fueron a Idlib, luego se acabaron como viviendo en las zonas entre Siria y Turquía, y las afectó el terremoto. Aparte de que han estado desplazando durante mucho tiempo, cuando llegaron a como poder sentir un poco la seguridad en una casa que podían decir que es propia, pues vino el terremoto y como les cargó toda la casa.
Com a arquitecte, no sé com admires també el teu país, la teva ciutat, molt destruïda per els 12 anys de guerra, i ara això, com veus possible la recuperació de tot això, la reconstrucció?
Es muy impactante todo para mí. Y muy frustrante también al mismo tiempo, porque siento que debo algo para mi país, para mi gente también, después de todo el sufrimiento que han vivido y después de que yo también he vivido allí y todo. Pero no puedo hacer nada porque ahora mismo todas las zonas están bajo el control del régimen y no hay avance, no hay intento de. La guerra no se acabó. El país está en stand-by, la gente vive el día a día, solo les importa como comer y poder dormir en paz, sin bombardeos, sin nada. No les preocupa tener reconstrucciones. Yo quiero participar y quiero hacer algo. Y me han dicho que todo está muerto. Entonces, no ves empresas grandes que van a reconstruir, como por ejemplo pasó en Líbano después de la guerra civil que hubo durante 15 años. Luego vinieron como todas las empresas gigantes y los Star Architects a construir. Mucha gente me está también preguntando cómo pueden ayudar y si las ayudas están llegando a las personas en Siria. Las ayudas llegan, pero muy lentamente, porque, o sea, hay la parte que está bajo control del régimen, donde el régimen está hablando de, o sea, está intentando decir a la gente que las ayudas no llegan por las sanciones que tiene desde Estados Unidos, pero esto no es verdad, porque la ayuda humanitaria sí que llega al pueblo, pero lo que pasa es que el régimen quiere que toda la ayuda pase por Damasco antes que pase a las zonas afectadas, porque quiere controlarlo todo y quiere robar también la mayoría y dar a la gente lo que le apetezca. En el norte él no actúa porque es una zona no está bajo su control, y sí que allí llegan las ayudas, pero llegan como muy lentamente, porque también las entradas desde Turquía a Siria no todas están abiertas.
¿Tú cuándo vas a arribar aquí? Ya fa molts anys.
Este agosto cumplo 10 años. O sea, llegué en 2013, en principio de final de agosto. Yo, mi llegada fue justo después del ataque químico a Damasco, porque teníamos miedo que esto también pase en el resto de las ciudades, y podía pasar porque la comunidad internacional salió a decir palabras, pero no vimos acción y salimos. Y justo ayer, en regreso a Raqqa, el periodista Mark dijo que él entró a Síria después del ataque químico. O sea, yo salí y él entró.
Però quan vas sortir, no et pensaves que seria per 10 anys.
Yo y mis dos hermanas y mi madre salíamos con una maleta de vacaciones. pensábamos que es un periodo, vamos a salir a visitar a mi tío que vive aquí, a descansar un poquito y ver qué va a pasar. Vamos a volver porque mi madre trabaja, yo estaba en la universidad, mi hermana mayor en la universidad, mi hermana pequeña estaba en la escuela, pero ya teníamos vida allí. Vida difícil, vida debajo de bombardeos, pero aún así no quisimos dejar el país porque es una decisión muy difícil dejar todo atrás y salir.
O sigui que la teva vida abans de venir aquí era més o menys, malgrat els atacs, una vida quotidiana, amb la teva rutina, que estudiaves.
Íbamos bajo peligro a la universidad, pero íbamos. Hemos quedado parados durante 3 meses, pero a partir de estos 3 meses hemos vuelto a ir a la universidad con muchas dificultades, pasando por 50.000 puntos de chequeo y control del camino de mi casa a la universidad.
Quan vau veure que això de quedar-vos aquí s'allargava, o va ser una cosa que tampoc va ser una decisió, que us hi vau anar trobant i van anar passant els dies i vau dir, doncs, serà que ens hem de quedar? Com va ser aquesta decisió?
Durante nuestras vacaciones aquí, el visado de turismo que teníamos era literalmente cada día enganchados, estábamos todas enganchadas a las redes sociales, siguiendo lo que está pasando allí para ver cuándo podemos volver. Se acabó el periodo y estábamos como, vale, ¿qué hacemos ahora? Porque esto se está alargando y además en mi barrio donde vivía yo se quedó asediado por las fuerzas del régimen, entonces no podíamos, o sea, la gente que vivía en mi barrio no podía salir y quien se quedaron fuera y no podían entrar. Luego la solución de todo esto era quedar aquí, pedir el asilo político, que lo hemos hecho y lo hemos pedido y nos lo dieron después de 1 año y medio de espera. Pero estuvimos afortunados porque había muchísima gente que esperaba 3 años, 4 años. Pero durante los primeros años, hasta el momento me acuerdo, toda nuestra manera de hablar y mentalidad era cuando vamos a volver a Siria, vamos a hacer esto y esto y esto.
Y tú vas tornar, vas reprendre els teus estudis, ¿no?
Antes de que me digan sí que te aceptamos como refugiada aquí, fui a la universidad de Diagonal aquí. Les conté mi historia y les dije que yo salí de Siria y no tengo los papeles suficientes para mostrar que yo he estudiado allí 2 años de arquitectura. Y me dijeron, tráete los papeles que puedas y enséñanoslos. Y me aceptaron. En ningún momento, durante el tiempo que estaba esperando aquí, esperando la nada, pensé que voy a poder seguir mis estudios y mi sueño en acabar la carrera que elegí.
¿Cómo era la teva vida abans que comencés la guerra?
Yo vengo de una familia bastante bien, o sea, acomodados y tuve una infancia y adolescencia muy, muy feliz. Lo único que no podíamos hacer allí era intervenir en lo que es política. El régimen controlaba los mínimos detalles de nuestras vidas. O sea, aparte de que la gente no podía decir, no podía hablar nada sobre política, controlaba todo. Cuando nos gobernaba Hafez al-Assad al principio, que prohibía el plátano en Siria porque no lo apetecía. Es como, y cualquier persona que opinaba o que hablaba, que decía cosas, les metían en el cárcel, les torturaron. Había como 15 centros de inteligencia profesionales en torturar a los prisioneros políticos. Cuando empezó toda la revolución, el Assad abrió las puertas a los prisioneros yihadistas y a los que están los crímenes, pero no abrió las puertas a los prisioneros políticos. Al revés, estos prisioneros los acabó matando. Literalmente vivíamos con miedo, porque siempre nos decían y nos enseñaban que las paredes tienen orejas. Por eso, hasta el momento aquí o en España, necesitamos estar unidos fuera, pero el régimen, o sea, la mentalidad dictadura nos persigue hasta cuando estamos fuera de Siria, porque no puedes decir cosas contra... O sea, esta conversación ahora contigo mismo, seguramente alguien pro régimen la va a escuchar, va a hacer un report y lo va a presentar a la embajada siria. Entonces yo no voy a poder volver... Ya no voy a poder volver a Siria desde el momento que pedí el asilo político, pero ahora estoy como...
La revolució del 2011, t'he llegit en algun lloc, que et va impactar molt.
Wow, o sea, el momento en el que me sentí más libre y lloré fue en una manifestación que salió en mi barrio y duró 10 minutos porque teníamos miedo del ataque del ejército. Era un momento de felicidad de poder expresar lo que siento y lo que siente muchísima gente, que no queremos este régimen que nos reprime.
Pensa sovint, suposo, en Síria. No sé què és el que més trobes a faltar.
No sé, mi casa, mi habitación, el amor también de la familia, de las amistades, de los vecinos. Aquí no conozco a mis vecinos. Allí éramos 4 vecinos en el edificio, nos conocíamos, nos visitamos siempre, no solo en el edificio, en todo el barrio. Mucha calidez.
Saps si la teva casa com està?
Sí, sigue en pie, pero está bastante, bastante afectada. Y ahora tengo uno de mis tíos, hermano de mi madre, que vive allí porque su casa se quedó en ruinas.
I de tota aquesta gent que dius, aquesta xarxa que teníeu, pots continuar més o menys en contacte amb bastants o molta gent s'ha escampat? Perquè, clar, de Síria molta gent ha marxat.
Mantengo contacto con los que estaban más cercanos, pero esta... Es que todos los que conozco se han quedado desplazados en todo el mundo. Tengo 3 solo que están en Siria, que eran de mi círculo muy cercano. Uno de ellos ahora está pensando en salir porque ya no hay trabajo, no hay vida, no hay nada. Están ahí esperando como el que venga la muerte en algún momento. No sé, o sea, no hay esperanza.
¿Com creus, com a siriana, que ha actuat la comunitat internacional en el conflicte de casa teva? També comparant amb com es va reaccionar davant de la guerra a Ucraïna. No sé tot això, com ho has viscut i tu quina opinió tens?
Yo creo que hemos estado... Todos los sirios estamos bastante decepcionados de la comunidad internacional. Literalmente nos hemos quedado en el olvido. Y cuando todo empezó a pasar en Ucrania, la respuesta también de la comunidad internacional nos hirió muchísimo. Yo he vivido la guerra y no quiero que otros países lo viven, pero era como, ¿por qué en Ucrania valen más que yo? ¿Por qué la gente se movilizó tanto? ¿Por qué los refugiados son bienvenidos de Ucrania y de Siria cuando vinieron? La mayoría de los países europeos nos consideraron crisis y empezaron a construir muros.
Com veus el futur de Síria? Tu ja has explicat que t'agradaria anar a treballar pel teu país, a reconstruir-lo. Després de 12 anys en guerra, ara, a més, el terratrèmol. Tu, a curt termini i a llarg termini, quina creus que és la solució? Creus que arribarà?
Yo creo que la solución está en manos de los aliados del régimen actual en quitarlo, y porque es el raíz de nuestro problema, la dictadura que teníamos. Si lo disuelven, lo quitan esta familia mafiosa, dejan el pueblo elegir un gobierno libre y del pueblo mismo, que nos lleve a otra etapa, a nueva etapa de los sirios. Pero esto lo veo muy, muy lejos, porque tampoco veo solución clara de la situación, porque a todo el mundo, a todas las fuerzas internacionales les interesa que quede el régimen en el gobierno. Es muy frustrante, sí. Y la gente como dije, ha perdido como la esperanza, han perdido como las ganas de vivir también. Ya no piensan más en el futuro, porque como han aceptado que esto ya es parte de nuestras vidas y nuestra vida va a continuar así.
Bé, esperem que puguem ser més optimistes d'aquí un temps. Realment sentir-te és colpidor. Gràcies igualment pel teu temps, per les teves paraules, i desitjo molt que algun dia tu i les teves germanes i teva mare pugueu tornar a casa vostra.
Muchas gracias también a ti y gracias a también Barcelona por acogerme.
Solidaris, cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Maceda. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat. No.
sentir. T'he fet el sol.